Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Actualitat d'avui dijous, dia 4 de juny de 2026. Us parla Sergi Corral. Notícies que obrim amb que hi ha la porta oberta a l'ampliació dels parcs naturals dels Aiguamolls de l'Empordà i del Montgrí, a través que la Generalitat impulsa un pla de protecció del medi natural que serà l'eina que permeti millorar la connectivitat i la conservació d'aquests dos espais naturals. Primer de tot, impulsarà una consulta prèvia. Amb aquesta notícia obrim el butlletí d'aquest dijous, però la informació té tots aquests altres titulars. Joan Dausà grava el seu nou videoclip a Sant Martí d'Empúries, un videoclip titulat Pap, papi, posa-la al disc, una cançó que s'estrena a finals de setmana vinent amb la col·laboració del músic Mama Duixa. A la gravació hi han participat 150 persones. L'Ajuntament de l'Escala estrena el programa de suport i acompanyament familiar de 0 a 6 anys amb la xerrada de la transició de la llar d'infants a I3, un programa que combina l'atenció personalitzada amb accions comunitàries adreçades tant a la família com a la mainada. El concert d'Arturo Gaya inaugura el nou cicle de cançó popular d'arrel i amb Salero. Ho ha fet amb el concert titulat De part dels bons, recordant l'Ovidi Montlló. El cicle tindrà 4 actuacions més, la propera demà divendres, amb el grup de Calaix. I en terreny esportiu, Vielpou signa 784 punts en un any històric pel club bàsquet L'Escala. S'ha proclamat campió de segona territorial, on ha fet un 26 de 26. I la previsió meteorològica marcada pel rebombori d'aquesta tarda. Llamps i trons amb pluja que pot ser intensa al vespre i nit. Demà no plourà, però més refrescada i tramuntaneta. Podeu seguir ampliada tota aquesta informació a l'informatiu en el punt de les 6 de la tarda. Per la meva part, que passeu molt bona tarda, a reveure, que vagi molt i molt bé.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Cinc i tres minuts de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar i ho fem amb els nostres dos col·laboradors de Medi Ambient que venen cada 15 dies, en Joan Ramon Mendo, no, en Joan Ramon Mendo ve cada setmana, però en Toni Ferran ve cada 15 dies. Avui per parlar una mica de la ramaderia extensiva de cabres i xalls, sobretot, no vaig equivocada, no? Vaig bé.
I món rural en general.
I món rural en general. I per això ens heu omplert l'estudi. Nosaltres normalment parlem de pesca, venim de parlar de pesca, ara canviarem totalment el concepte, deixem el mar, anem a la terra. Per això, primer de tot, saludem al col·laborador de Medi Ambient, Joan Ramon Mendo, molt bona tarda.
Bona tarda, Marina. Faré una breu introducció perquè avui són diverses persones convidades en aquesta secció. I simplement recordar que aquesta secció és una secció per parlar de medi ambient, sempre tenint en compte altres sectors que poden influir positiva o negativament en el medi ambient i tenint en compte que la conservació de la natura, dels ecosistemes, és sempre transversal, és a dir, que va en diagonal, cap a dalt, cap a baix, cap als costats. La conservació de la natura és un tema fonamental, troncal, i els sectors que hi poden influir, positiu o negativament, també han de ser escoltats, i és per això que avui donem veu sectors de la ramaderia, de prevenció d'incendis i de gestió forestal a través dels convidats que ens ha portat el Toni Ferran.
Tenim aquí als estudis també l'ambientòleg i biòleg Toni Ferran. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I si vols, presenta'ls tu mateix.
D'acord. Doncs avui el tema que intentarem posar sobre la taula i fer una certa reflexió és al voltant del món rural, no? I per això hi ha tres persones que jo crec que tenen moltes coses a dir. I començarem per la primera, que és el Pere Domènech. Pere Domènech, que ja fa temps que ens coneixem, és pastor i ramader, extensiu de cabres i xais, i de la seva explotació es diu Ramaderies Domènech, ubicada a Vimbundí i Poblet. Una altra persona que tenim aquí és el Josep Lluís García, que és cap de la unitat del Gra de Tarragona, i telefònicament entrarà el Marc Garfella.
El tenim ja.
El tenim, d'acord?
Sí, el tenim preparat ja.
Molt bé, que és d'enginyer forestal i d'una empresa en concret, una cooperativa que es diu Boscarols. I res, si no, comencem.
Sí, endavant.
Doncs som-hi. Aquí una primera cosa és entendre, diguéssim, el món rural. Com molt bé ha comentat el Joan Ramon, aquesta vegada, és que hem comentat moltíssimes vegades, i no ens en cansem de dir-ho, aquestes dificultats enteses entre camp i ciutat, que també es traslladen a les coses que parlarem avui, no? Per posar una mica de valor del tema, diguem, quin valor té el món rural? Quin té l'espai agrari en general, no? Doncs té molts valors. Els tornem a posar sobre la taula. Un d'ells, producció d'aliments i matèries primeres. També és un regulador del cicle de l'aigua, ajuda a la conservació de la biodiversitat, també contribueix a la salut pública i a la mitigació i adaptació del canvi climàtic. Això ho podem anar desenvolupant, però per començar a parlar del món rural i els seus problemes i les seves dificultats, jo crec que li podem començar a donar la paraula al Pere, no? Que ens expliqui, no? Ho he explicat moltes vegades, les dificultats de la ramaderia, però qui millor que les expliqui ell, en aquest cas, de la ramaderia extensiva de cabres i xais. Hola, Pere, com estem?
Hola, bona tarda.
Doncs què, quines dificultats hi ha amb tot aquest sector de la ramaderia extensiva i amb una mirada, si pot ser, en clau catalana?
Bé, intentarem ser el més breus possibles i intentar a veure si podem tocar la primera clau, posar-ho ben encertat. Primer que tot, jo abans de parlar de prevenció d'incendis i tot el que us pot suposar la ramaderia extensiva, per exemple, no, sempre fugiu d'aquelles paraules que diuen, aquella frase que està feta, que diuen les cabres bombers, no hi passo per aquí. El bomber ha de fer bomber i el bestiar ha de fer de bestiar. Llavors aquí, aquests conceptes no estic d'acord. Però, més que res, primer voldria parlar del que és el sector. El sector, avui per avui, es troba entre l'espasa i la paret. Hi ha coses que no les podrem arreglar nosaltres tan fàcilment com pot ser el canvi climàtic, però sí formes de treballar i formes que depenen de com aquell que diu, de l'administració. I aquí crec que és una part important. Dic que estem entre l'espasa i la paret, primer perquè no hi ha relleu generacional. Després ens trobem que els pocs humors que queden, jo vinc en representació de dues entitats, una se'n diu la FECOC, Federació d'Entitats Ramaderes d'Ubic Agrum de Catalunya, i l'altra són Pastors de Muntanyes de Prades. Encara hi ha algun jove, de veritat, encara hi ha algun jove. Quan dic això se'm posa la pell de gallina perquè el meu fill és un dels tals que s'hi està barallant. I quan veiem que realment no vull vindre a parlar de diners, sinó formes de treballar, el que no pot ser és que avui els ramaders, per treballar, hàgim de rebre sancions. Els ramaders, per treballar, han passat una època en què hem entrat amb tot el sistema informàtic i que ramaders de certa edat ens hem tornat, no ho érem, i ens hem tornat analfabets. I no ho som. Però quan és amb el tema de petició telemàtica, petició genèrica, tots aquests temes, les guies per GTR, aquí, si no tenim els fills que ens foten un cable, no ens en sortim. I quan és aquest cable, moltes vegades ens ho fan ells. A part d'això, ens trobem que, per altre costat, hi ha una altra cosa que no se'n fa cas, i és els robatoris que estem patint des de fa bastant temps, i que s'ha muntat com si fos una xarxa, com podríem dir, clandestina, de gent bueno, que està consumint, doncs, bueno, carn de xai, carn de cabrit, i que no passen per cap mena de control, sinó que s'ha muntat com una espècie de màfia, i aquests robatoris els tenim. sense més, anar més lluny, va ser un de famós, ara no fa massa, a Cabra del Camp. Al final aquella explotació la van liquidar tota a base de robatoris, i nosaltres el diumenge passat, el diumenge a la nit, ens van tindre un robatori de 234 caps. Per altra banda, això per un costat, nosaltres ens trobem que pel tema burocràtic és terrible, és terrible. Nosaltres som pastors, nosaltres som ramaders, no som, volem ser tècnics en informàtica. Que llavors els nostres bestiants en vulgueu dir la gent de ciutat, o d'alguna manera que ens vulgueu dir, som, porten cabres bomberes, digueu com vulgueu, però nosaltres som ramaders i pastors. Jo, en aquest aspecte, el meu pare ho era, el meu padrí ho era, tant per part de mare com per part de meu padrí, diguéssim. O sigui, les descendències són de pastors. Ho he mamat, però allò que es diu ben mamat. I he vist tot el procés de tot allò. I crec, moltes vegades, que l'administració s'està equivocant. Avui per avui tenim ramaders a la província de Tarragona que estan dormint al corral amb les ovelles. Això suposa deixar la família a banda i passar el que és la nit a dintre d'una furgoneta o a dintre d'un bueno, al costat del bestiar, perquè no hi hagi cap robatori. I tenim algun ramader que també està pendent d'un judici per bueno, una actuació que no és altra que un problema burocràtic, que en paraules de Josep Pla, si allò ho haguéssim de jutjar, se'n diria collonades.
Vale, anem avançant, Pere, perquè ha quedat, jo crec, molt clar per l'audiència que hi ha una dificultat amb la gestió dels papers, no? Una dificultat que ha sigut denunciada pel món ramader en general a nivell de Catalunya, pel tema dels papers i la burocràcia, i després una dificultat també del dia a dia amb un dels temes que has posat sobre la taula molt importants, que és el tema dels robatoris, no? Però anem avançant amb tot això amb el món rural, no? Aquí podem obrir, posar sobre la taula algunes dades i obrim focus com fem sempre, eh? Hi ha una dada i si no és certa la contrastem, eh? Segons les últimes dades tenim per un costat que a Catalunya s'han reduït al voltant a números rodons 200.000 hectàrees menys de conreu, tenim per un costat, i per un costat, si no recordo malament, i depèn de l'època de l'any que anéssim parlant, estaríem parlant d'un millor menys de caps de bestiar en ramaderia extensiva de cabres i xais, no? Clar, això a l'hora d'aquesta cosa que es diu de la prevenció del mosaic agroforestal, de combinar, no?, el conreu amb la prevenció d'incendis i la gestió del bosc, les dades van per un altre costat, no? Com ho tenim tot això?
Potser seria un bon moment per preguntar-ho a l'enginyer forestal, si el tenim...
El tenim o no?
En connexió?
Sí, el tenim.
Marc.
Sí. No, jo, clar, jo sentim els polítics, sentim la televisió, i hi ha una distància molt llarga amb la realitat, no? Com diu aquí el company ramader, demanem massa al bosc i demanem massa als ramaders i demanem massa als treballadors forestals. I la natura avança i la nostra activitat està en perill d'extinció, el ramader i la dels forestals, no? El que treballa bosc. Que no és el mateix gent dius forestal, és que parles de guarda forestal. La gent que té cura del bosc no són pas els guardes forestals, sinó són la gent que hi treballem. I sí, fer gestió forestal i ramaderia seria ideal, i primer entrem nosaltres i després que el ramat ho mantingui, no? Diria jo. No és viable, són dues activitats que econòmicament no són viables. Tenim la mateixa burocràcia que qualsevol indústria de Catalunya, i això no té ni cap ni peus, perquè els beneficis que traiem nosaltres, més que beneficis, treballem quasi per l'amor a l'art, és impossible de sostenir. Per tant, hem de fer canvis radicals, i perquè si no cada dia serem menys. I aquesta és la mateixa visió que té el company ramader, la tinc jo, de la gent que treballa a bosc. Cada dia en som menys, la gent gran es jubila, de joves n'hi ha pocs, i qui treballa a bosc, malauradament, no és professional. És perquè no té una altra cosa a fer. Per tant, això és una mostra molt clara de que no anem bé. No? Bueno,
que doncs això...
coses que es poden fer, jo tinc clar. La gent que treballem amb la natura, que ho fem d'una manera respectuosa, ni hauríem de cotitzar la societat social, ni els nostres productes haurien de cobrar IVA. És una manera molt fàcil d'ajudar aquest sector. Nosaltres paguem una seguretat del 48%, la mateixa que es paga per un treballador de la construcció, per un treballador de la indústria. Nosaltres estem cuidant la natura. no estem contaminant-la, que és el que fan les altres indústries. Per tant, és una cosa que haurien de tenir en compte els polítics de cara al futur. Que no cotitzem, que no cobrem IVA als nostres clients. És una proposta fàcil d'aplicar i que deixo sobre la taula.
Jo, no sé, si em permeteu, vull fer un petit apunt, perquè estàs plantejant una visió certament catastrofista del sector silvícola, d'acord? Estan parlant d'un sector que a Catalunya és un sector potent, és un sector que té molta influència en les polítiques de gestió forestal i no és ben bé comparable en absolut a un sector com el ramader, que realment sí que podem dir que està en crisi i poquet a poquet amb iniciatives privades i IVAs o no IVAs a part estan posant molt de la seva part per poder conservar aquesta activitat tradicional. La gestió forestal a Catalunya no és un sector dèbil, més aviat al contrari, i a nivell estatal dona molts diners. Jo he vist, no directament, perquè no hi treballo, no hi he treballat, però sí que he vist com es guanyen la vida amb aquestes màquines que agafen l'arbre, el pelen completament, el deixen sense una sola branca, fins i tot li treu l'escorça i la pilonen en qüestió de 2-3 minuts, un arbre de 15-20 metres, no? Hi ha maquinària que costa també molts diners, però és per un sector silvícola que sí que està ben desenvolupat i que no passa excessives penúries econòmiques. Pot ser que en algun cas concret, en algun territori concret, sí que passi. A Catalunya tenim, sobretot, abundància de pi blanc. El pi blanc no és un producte a nivell silvícola que tingui massa valor afegit. Podríem anar a l'extrem contrari. Per exemple, a Galícia i Astúries tenen plantacions enormes d'eucaliptus que sí té un valor afegit, però allà tenen un altre problema, que allí dona tant de valor afegit que s'estan anant en contra natura, s'estan cremant boscos, s'estan fent autèntics desastres i plantacions enormes d'eucaliptus, obviant que allí hi ha d'haver, doncs, el que deia el Toni, un mosaic, una diversitat d'ambients, no? Jo, si voleu, també per obrir també una mica més el debat, voldria donar pas al Josep Lluís, ho dic bé? Josep Lluís, que és membre dels GRAF, i que ens pot explicar quina és la seva visió de tot plegat de la gestió forestal o de les masses forestals. Aquí també hi ha un petit matís que potser aclarirem, i que ell ens pugui també donar la seva versió.
Hola, i bueno, primer gràcies per convidar-nos al programa, i bueno, la nostra visió al respecte compartim, en certa manera, el que ha dit el Pere, no?, que cada cop són menys ramaders, cada cop tenim menys agricultors, i això comporta que, el que hem comentat fora de micro, aquí fora, no?, de que Catalunya fa primers del segle passat tenia un 30% de terrenys forestals, actualment estem vorejant el 70% d'aquests terrenys forestals. Això, a nivell del meu món, que és el meu món de les emergències, ens implica que necessitem un producte agrari i un producte ramader potent al país, perquè per nosaltres, sobretot el que ens ajuda a tenir l'agricultura i la ramaderia són un mosaic agroforestal, com bé has dit tu, que ens compartimenta aquestes masses forestals, aquests terrenys forestals, i genera llocs on nosaltres, com a bombers, que som els que anem a pagar l'emergència, podem entrar a treballar i podem ancorar les nostres maniobres d'extinció. Podem anar amb la mànega i apagar. Si nosaltres tenim una continuïtat de bosc com tenim, com ens estem trobant ara, arriba un moment, i més enllà, i més ara, amb el canvi climàtic, que tenim temperatures més altes i això, tenim incendis més ràpids, més intensos, i amb més bosc per cremar per davant, perquè no tenen aquestes compartimentacions. Si a més afegim que estem perdent molta ramaderia extensiva, la ramaderia extensiva ens ajuda a gestionar aquestes masses forestals, els ramats, pasturen dins, i el que fan és eliminen el perdó si dic combustible perquè no surt per defecte, la vegetació de superfície, i ens segmenta el bosc en continuïtat vertical, que vol dir que els matollars i això no toquen les primeres branques dels arbres. Per tant, eviten que aquests incendis pugin a capçades i agafin molta més intensitat. Per tant, nosaltres, el que ens aporta l'agricultura i la ramaderia, en poques paraules, és seguretat. Punt. És seguretat per treballar en altres i seguretat que podem garantir a la gent que hi treballa. a més tenen tots els intangibles, o sigui, la gestió forestal, ja sigui amb ramats o sigui via els agricultors, com ves tu, tens altres beneficis que són intangibles i que no se'ls valora, com és increment d'aigua als aqüífers, contra més vegetació, més captació d'aigua per la vegetació que hi ha, i fa que els nostres aqüífers, 2 anys de sequera, estiguin al límit, fixació de CO2, manteniment de la biodiversitat, són una sèrie de beneficis que aporten a la societat i per la qual no treuen cap benefici, ho estan fent gratis. I crec que aquí és on hem de començar a pensar que el Pere diu, no m'agrada lo de, com ho has dit?
La cabra bombero.
La cabra bombero, no són cabras bomberos, però sí que estan fent a la nostra societat una gran feina de manteniment d'una estructura que fa que aquests incendis que podem tenir ara ja o que tindrem en un futur no siguin. I tenim exemples, hem vist aquest any com a Grècia han cremat 100.000 hectàrees, de les quals 36.000 les va fer en 13 hores. I estem parlant d'un incendi, perquè es fa una idea, 50 quilòmetres en 13 hores d'incendi, perquè si posem en xifres és com d'aquí a Tarragona a Vilafranca del Penedès, una línia recta, 3 quilòmetres d'ample, 13 hores d'incendi. Per què? Perquè no hi ha continuïtat, perquè no hi havia aquesta segmentació, no hi havia aquests conreus, no hi havia aquests ramats. Per tant, si es donen les condicions, tal com estem actualment, estem davant d'escenaris amb els quals nosaltres com a bombers tenim molt difícil treballar.
Anem-hi posant una mica de dades amb això, perquè la gent que ens escolta se situï. Aquesta dada, aquest exemple que has posat és molt entenedor, eh? Has parlat d'una continuïtat de foc de 50 quilòmetres, recordem, eh? Tarragona-Vilafranca, jo crec que tothom se situa, i 3 quilòmetres cap a dintre, per tant és...
D'ample,
exacte. És molt de terreny. Això, si ho parléssim en comarques, igual estaríem parlant de 2 o 3 comarques senceres. Val? Per tant, anem-li posant dades. Llavors, davant d'aquestes situacions, no, una cosa que també a vegades surt amb els debats és el tema de cremes controlades i altres coses. Això, més enllà del concepte, a data d'avui, i estem parlant d'un país que tenim, si no recordo malament, més de 2 milions d'hectàrees de bosc, no, en diferents formes i colors i matisos, diem-li, de quina quantitat estem parlant? Estem parlant de molt poqueta cosa, 500, 300, 400 hectàrees...
Gestionades pels bombers, sí. Amb cremes. Podem parlar que ens mourem entre les 200 i les 400 un any bo...
Però tot a Catalunya, estem parlant.
A tot parlant. Catalunya. No, o sigui, les cremes prescrites que realitzem els bombers no van destinades a fer grans superfícies, no ens interessa. Nosaltres no tenim ni la capacitat per fer-ho, ni som gens suficients, sinó que el que fem és busquem punts on un incendi, quan arribi allà, aquest canviarà el seu comportament, es farà més gran, per tant, és el que diem punts estratègics de gestió, identifiquem sobre el territori aquests punts, llavors aquí proposem, o podem proposar tranquil·lament cremes petites, podem proposar treballs forestals, podem proposar ficar un ramat, nosaltres proposem, el que podem fer és una altra cosa. I llavors intentem que aquests punts estiguin gestionats. Per què? Perquè aquests punts, torno a l'inici, el que ens donen és seguretat. Seguretat on poder arribar els bombers allà, saber que l'incendi impactarà contra aquell lloc, però canviarà el seu comportament, ¿vale? Serà en comptes de tenir flames de 40 metres, a tenir flames de 5 metres o 3 metres, i ens permetrà treballar, ¿vale? Perquè hi ha una dada que no sé si sabré explicar-la bé, però un incendi forestal, els bombers consideren, bueno, bombers no, el món científic considera que quan aconsegueix alliberar, i la xifra que diré és una barbaritat, i algú em redeixó, però més de 10.000 quilowatts metre de front lineal de foc és el límit on un bomber pot sobreviure. Us expliquem, un bomber equipat amb el tot seu traje de protecció és on pot sobreviure. Estem patint incendis que estan arribant als 44.000 quilowatts metre lineal de foc. Això és molta energia alliberada, per tant, no ens podem posar a treballar. I per evitar això, cal aquesta gestió, ja sigui en cremes prescrites, ja sigui en ramal, ja sigui en treballs forestals.
Anem a la gestió. Llavors, Marc, tu com a empresa especialitzada, bueno, i com a enginyer, quin tipus d'estratègia feu? Quines coses feu? Perquè, per lo que sé jo, vosaltres intenteu fer una gestió integrant tots els conceptes i també la biodiversitat, no? És així?
Sí, així és. Sí, nosaltres fem una gestió forestal que havien propera a la natura, mirant d'aprofitar al màxim les dinàmiques naturals, i on la cobertura als arbres sempre sigui present, no? El nostre ambient mediterrani, un bosc molt despejat, amb poca cobertura arbòria, és un bosc que en 2 anys està ple de matoll, amb una continuïtat vertical i horitzontal molt bèstia, però nosaltres mirem deixar una cobertura una mica, no direm el 100%, però sí d'un 70%, de manera que sempre tinguem ombra a sota i que aquesta ombra controli el desenvolupament del matoll després d'haver entrat, no? I alhora aprofitant sempre millorant, és a dir, que el nostre aprofitament deixi els millors arbres a bosc perquè guanyin diàmetre, independentment de la seva espècie. És a dir, triem els arbres que afavorim a bosc per la seva qualitat, no perquè siguin pins o siguin alzines o siguin roures, sinó en base a la seva qualitat com a individus. És una gestió molt específica, molt encarada a l'arbre, però alhora respectant les dinàmiques naturals, no?
Quan dius respectant les dinàmiques naturals, també vols dir deixant fusta morta i aquestes coses?
Sí, deixant alguna fusta morta, sobretot tronc, més que cosa petita, no? I deixant tota la fulla i tota la branca prima, però no deixant branquetes de la mida del braç, no? Que això mirem de treure-ho. I alhora deixant algun tronc, alguna soca, algun, el que en diem algun postre, algun arbre que hem tallat una mica més amunt perquè quedi pels ocells, coses d'aquest tipus, eh? I llavors aprofitant és molt important que en comptes de plantar aprofitem la regeneració natural, perquè és la que ens donarà l'oportunitat d'adaptació al canvi climàtic, no? Que hi hagi variabilitat genètica, que hi hagi diversitat d'espècies, i mica en mica la natura també se sap adaptar. Passa que realment aquest canvi climàtic corre molt ràpid, i el que hem vist aquest estiu amb pinastres, amb pi blanc, amb alzines, amb alzines sureres, no havia vist mai jo amb 25 anys de professió. És a dir, que portem 2 anys de sequera molt bèstia, i jo crec que perdrem molts boscos, no pel foc només, que en perdem molts, però també pel canvi climàtic. Aquells solells, aquelles zones amb terra molt prim, deixaran de ser boscos. Els arbres moriran i no hi sortiran arbres a sota. Hi haurà matollars, garrigars... Per tant, també hem de tenir present això.
Jo
hi haurà
volia...
molta superfície del país que no serà un bosc.
Sí,
serà forestal, però no serà un bosc.
Volia preguntar un parell de coses a Marc, oi? Ho dic bé?
Sí, sí.
Clar, jo abans t'he comentat, no?, que el sector silvícola és un sector potent. Clar, jo estic pensant...
Això realment t'haig de corregir, això no és cert.
Bueno, ara hi vaig, un moment.
Les regions europees amb menys territori gestionat. O sigui, no gestionem ni el 30% dels nostres boscos.
Bueno, un moment, perquè
deixa'm,
si em permets, posar els punts sobre les is per poder tenir un diàleg clarificador i que no es confongui sobretot a l'oient del programa del que estem parlant. Clar, jo quan penso en una explotació silvícola, jo penso en una explotació programada, és a dir, una explotació amb una estructura determinada de bosc on es fan tales regulars cada X temps. Clar, això no és el mateix que fer una aclarida forestal, que és un altre tipus d'activitat també d'aprofitament silvícola. No té res a veure, com per exemple les plantacions de pollancres no tenen res a veure amb una explotació de coníferes. Dit això, sí que entenc que al món de la gestió forestal, al món de la silvicultura, hi ha diferents branques on anar. Tu estàs en una d'elles que, tal com ens expliques, tendeix cap a la conservació. Jo volia preguntar, pel que has dit abans, una primera pregunta és la renovació natural, és a dir, la successió que tindria aquell bosc un cop s'ha fet la tala, un cop s'ha fet l'actuació forestal, com es produeix? Perquè si tu elimines el sotabosc, també elimines els plançons, també elimines els arbres amb una edat més petita, deixes només els més vells, els més gruixuts, com tu deies, però allà realment no seria un bosc amb una estructura natural, sinó que seria un bosc amb una estructura regular.
Nosaltres no fem això, eh? Nosaltres no arrasem el sotabosc, al contrari. Nosaltres fem una gestió selectiva del sotabosc.
Vale. Correcte.
Si tots els plançons existents als arbres els respectem. És precisament això, és aprofitar aquesta regeneració natural. En canvi, hi ha una sèrie de... Hi ha una manera de tractar els boscos que és estressar-ho tot. Això no és viable ni econòmicament ni ecològicament. Excepte en punts estratègics per prevenció d'incendis forestals, que el sotabosc ha d'estar arrasat. Però en un bosc que no té un caire de prevenció d'incendis, és un bosc que ha d'haver-hi sotabosc i ha d'haver-hi regeneració.
Una cosa.
És fonamental, és l'única manera d'assegurar la persistència amb el temps.
Marc, anem posant més dades perquè jo crec que és important que la gent ens entengui. Per tant, diguéssim, queda clar, no? Hi ha un model de gestió forestal, que en aquest cas és el que esteu aplicant vosaltres, no? En els quals un dels objectius és la regeneració natural i potenciar, en la mesura que sigui possible, l'estratègia de conservació i biodiversitat a l'hora de fer la intervenció.
Però alhora també, que quedi clar, aprofitament forestal, eh?
Sí, sí, està clar, està clar. I millora de la massa i aquestes coses,
sí,
d'acord?
Sí, sí.
Però fer-ho amb aquests criteris bàsics, diguem-ne, no? A nivell d'hectàrees, perquè això és important, diguéssim, a nivell d'hectàrees a Catalunya, tu tens alguna aproximació respecte, diguéssim, com és tractada la massa forestal, així en un resum? Quin sistema se sol aplicar en el que és la gestió forestal d'aquestes 2 milions d'hectàrees que tenim? Abans has dit que hi ha un 30%...
Hi ha un 30% de la superfície forestal que té un pla de gestió forestal, però que no coincideix amb el 30% de la superfície forestal de Catalunya que efectivament s'hi fan treball. És a dir, hi ha finques que s'hi fan treballs i no hi ha un pla de gestió, no hi ha ningú que hagi planificat res. Hi ha superfícies que estan planificades i ningú hi fa res. Però, perquè ens entenguem, a nivell de Catalunya més o menys s'actua en el 30% de la superfície de bosc. Vale? Dintre d'aquest 30% hi ha dues estratègies bàsiques. Una és fer-hi aclarides de millora, és a dir, tallades que busquen una millora del bosc, i una altra són tallades més aviat amb un caire d'aprofitament. Tenim aquestes dues vessants, algunes amb la tècnica i altres, és a dir, algunes amb un document que explica què és el que s'hi vol fer i altres que no. Però la tipologia d'actuacions reals sobre el terreny són aquestes dues. Unes amb un caire de millora i altres amb un caire d'aprofitament del màxim possible. Llavors hi hauria una tercera tipologia, que seria un 2% o 3% del territori, on s'hi fan treballs en caràcter de prevenció d'incendis. I per tant aquí ho entenem com una jardineria forestal, algú paga un servei, normalment aquest algú és l'administració amb algun tipus de subvenció, i les empreses forestals anem a executar un servei de deixar el bosc amb una estructura adequada per a la prevenció d'incendis. Però això és una superfície petita del total de superfície forestal a Catalunya que s'hi fan treballs forestals, que són aquelles altres dues tipologies que us he explicat abans una mica. Bé. Llavors la conseqüència d'aquests dos tipus de gestió és molt diferent. Amb la gestió de caire d'aprofitament, el bosc era amb arbres molt petits i en pocs anys el matoll passa a dominar. En l'altre tipus de tallades, el bosc persisteix durant més temps amb arbres, de manera que el matoll queda més controlat. Més o menys és això.
Enllaço amb el Pere, val? Llavors, també posem dades sobre la taula. Pere, diguéssim, abans hem parlat, estem fent un dibuix que és, ens acaba de fer el Marc, molt clar, una de gran volada sobre el tema de gestió forestal, eh? Abans també el Josep Lluís ens ha fet aquesta aproximació diguéssim a l'esforç que es feia des de Graf, no? Amb el concepte cremes prescrites, i després ja obrirem un altre tema que és les noves mirades a l'hora de fer la intervenció de l'emergència, d'acord? Però Pere, nosaltres estem dient hi ha una davallada sostinguda de ramaderia extensiva a Catalunya,
sí,
aquesta
sí.
Davallada quan ens portem i on estem ara?
Bueno, per dir una idea, no cal que ens tirem molt enrere, més cal que ens tirem a principis del segle XXI, o sigui l'any 2000. A Catalunya, entre cabres i ovelles, hi havia aproximadament 1.300.000 caps. Estic parlant sempre de mares reproductores i mascles, vull dir, no, a vegades que això, alguna vegada amb el Departament d'Acció Climàtica ja tenim algun d'allòs perquè ens posen el bestiar en greix. Estem parlant de mares reproductores. I en cosa d'aquests 24 anys que hem passat, ara doncs ens hem quedat sobre les 250.000 ovelles i aproximadament uns 80.000 cabres.
És a dir, hem reduït 1 milió de caps de bestiar en els últims 20 anys.
Exactament. Llavors, jo voldria fer una petita reflexió a l'aire, i és de dir, aquí hem començat a parlar, per exemple, de PECs, no? Punts estratègics de gestió, PPPs, que són perímetres de protecció prioritària.
Un moment, abans, què és això?
PPP és un estudi d'un massís, on el que fem és dividim aquest massís. Nosaltres diem formatgets, són polígons, o sigui, estudiem els incendis històrics que hi ha hagut allà, o sigui, és treball d'hemeroteca, busquem quins incendis hi ha allà, quins treballs forestals, quins ramaders n'hi ha, o sigui, com és aquell massís forestals. Si una cosa ens ensenya els incendis, que a cada massís, normalment, pues, per posar un exemple, la zona de l'Albiol, normalment crema quan tenim vent de nord-oest, mestral. Igual que el Cap de Creus, tenim el problema de la tramuntana. I els incendis, normalment, fan el mateix moviment. Abans el feien més lent, ara el fan més ràpid. Però el moviment que fan l'incendi normalment és el mateix. Llavors estudiem això, llavors això ho plantifiquem damunt d'un mapa i anem a treballar aquests punts on nosaltres volem fer-nos forts, volem entrar a treballar per evitar aquests incendis passats o sectoritzar aquests incendis. Això és un pla, és un perímetre de prevenció, se li diu així, de perímetre de prevenció...
Perímetre de protecció prioritària.
Perímetre de protecció prioritari, val? I el que fem és això, generem aquests punts on hi ha més coses, hi ha la gent d'acció climàtica, per altra banda, que determina treballs forestals, permeabilitats, tallafocs, zones de baixa càrrega, nosaltres anem a treballar els punts estratègics, llavors els hi marquem on nosaltres ens agradaria que hi hagués. I val. Potser... via cremes, via ramats o via gestió.
Un segon, ara continuem, però el Marc ha de marxar. No sé si li voleu preguntar alguna cosa més, si li voleu dir alguna cosa més.
Marc, ens has estat escoltant les coses que estàvem comentant. Vols afegir alguna cosa?
No, nosaltres tenim molt present l'activitat del GRAF i quan fem planificació forestal sempre tenim en compte l'històric d'incendis, com prepara les masses per aquests grans incendis, parlem amb bombers, estem en contacte. Vull dir que, però que jo ho separo una mica del que és la gestió forestal com a activitat primària, no? Aquí el paper dels forestals és fer un servei per millorar la prevenció d'incendis, però no és una mica com el que comentàvem abans de les cabres, no? La feina del pastor és produir carn, no és apagar focs. I, per tant, sí que podem col·laborar amb aquestes tasques i amb fer un mosaic del territori, però sense oblidar que el territori sempre ha sigut una conseqüència de l'activitat rural i, en canvi, avui dia hem tirat una mica els papers. Volem que el paisatge sigui un disseny i després intervenir-hi en base a aquest disseny, quan això és una cosa que al nivell exterior no ha sigut mai així. Ha sigut l'activitat de l'home qui ha modelat el paisatge i ara, com que l'home ja no hi és, perquè ens estem retirat de l'àmbit rural, hem de fer-ho al revés.
D'acord.
I aquí és on el sector forestal, el sector ramader, pot intervenir.
Vale.
Una mica això per acabar.
Molt bé, Marc. Gràcies per haver participat. Aquí has obert un altre, com diria el Joan Ramon, un altre meló, que és el tema del paisatge i la gestió del paisatge. Però deixem el Pere que acabi amb el que estava comentant.
Jo, si em permeteu, vull fer una... Vull anar... Primer vull posar una petita falca irònica. I és que quan parlem del PPP, que és el perímetre de protecció prioritària, potser serà un nou partit que formarem els pastors, que se'n dirà prou putades als pastors. Això va, jo
ara dic. Bueno, ara hi ha l'associació dels pastors de Prades, no?
Sí.
Ah, hi ha nascut?
Sí. Bueno. Hi ha també...
Quina funció?
Bueno, aquesta és una de les tals. Vull dir, tenim altres problemes, com pot ser escorxadors, etc.
Sí, sí.
Però ara aquí, no d'allò. Per altra banda, jo vull fer una petita reflexió que, i a fora d'antena n'hem parlat i us he parlat un moment i us he parlat de la sopa d'all. La pregunta que us vull fer, aquesta reflexió, primer us vull fer una reflexió, després us demanaré a tots els que ens està escoltant, també us vull demanar una cosa. Mireu, primer que tot, la reflexió, si ens situem a principis del segle XX o a final del segle XIX, ja ho sé, perquè això hi ha vegades que les tardes d'hivern a la vora de la llar de foc donen per molt, i quan parles amb un avi o amb un pare, allò és una cultura que és allò que dicen, avui hi ha que en diuen memòria històrica, però els pastors també existeix, i moltes vegades en havien parlat, sobretot amb el meu, i jo ara se li vaig preguntar, i com s'apagaven abans els focs, que no hi havia aquests pes i aquests pecs, i tampoc hi havia bombers, i tampoc hi havia camions, ni helicòpters, ni avions, ni havia res de tot això, com s'apagaven llavors? I el meu pare, una de les vegades, me'n recordo que ell sempre deia que, bueno, era nascut l'any 16, em va dir, s'apagaven sols. Quan arribaven al punt on hi havia el conreu, o quan arribaven al punt on estava pasturat, s'apagaven sols. A lo millor els acompanyaven uns quants veïns del poble amb una rama cadú, amb una rama de pi, i s'apagaven sols. Això, no, que ningú m'interpreti malament, que els bombers, i en aquest cas CREF, són necessaris, eh? Però hem de tornar a buscar la sopa d'all. No sé si m'explico. I llavors...
Aprofito, Pere...
La petita pregunta... Sí. La pregunta que llavors hi vull demanar, que els hi vull demanar a tots els radioients. Mireu, a tot Catalunya i aquí a Tarragona, encara més, tenim unes ovelles i unes cabres que mentre es pasturen se pentinen en farigoles. I aquests xais i aquests cabrits s'han de comprar, no per Nadal, tot l'any. I aquesta és, és aquell petit gra de sorra que hi hem de portar tots, tothom que ens està escoltant. I l'administració, no hi patiu. Avui pensen d'una manera, després poden, van corrigint pensant d'una altra, i ja ho anirem arreglant. I en crec que si tots hi poséssim aquest gra de sorra, això ho podríem solucionar.
Totalment, totalment d'acord, i jo crec que, a més, encaixa amb el discurs que hem fet des d'aquesta secció molts cops, de la pagesia, de la ramaderia de proximitat, de poder tenir producte propi. Jo, mira, faré dues preguntes abans de marxar, bueno, encara em queden 10 minuts, però aprofitaré per fer
tots.
Una pregunta, sí, una pregunta al Pere, però ja que parlaves, Pere, li passaré la patata calenta, millor dit, mai millor dit, al Josep Lluís, al Graf, perquè, clar, ens estem emmirallant amb el que hi havia 50, 60 anys enrere, no? I jo sóc prou gran o prou vell, com li vulgueu dir, per recordar les campanyes que es feien quan jo era petit, a la televisió, en blanc i negre, de l'Icona, Todos contra el Fuego, etc. No? Els anys 80 i 90, sobretot, 80 i 90, van ser els que més extensió, amb diferència, han cremat boscos a Catalunya en tot el registre que portem, registre, diguem, validat, registre científic. Lògicament no podem anar 200 o 300, 300 anys enrere, que també hi haurien registres a les rectories o allà on fos, no?
O els mateixos arbres que encara sobreviuen
també,
en alguns punts.
Sí, senyor.
Podríem veure tots els incendis que hi ha hagut durant la història.
Correcte, queda gravat. Llavors, clar, el que li vull preguntar al Josep Lluís és això, emmirallant-nos en aquest Icona amb aquells anys 80-90, voleu dir que calen tants mitjans, no dic que no calgui fer vigilància, que no calgui fer prevenció, lògicament en cal fer, però potser n'estem fent un gra massa del tema dels incendis quan estem molt millor que no pas als anys 80-90?
Molt millor en quin sentit?
Molt millor en el sentit de que no hi ha aquella piromania, aquell típic incendiari, ja no piromania, sinó l'incendiari que buscava un aprofitament que no era el forestal per poder tenir pastures o per venjança amb el veí del costat o per planificació urbanística. Recordem que en aquests 50 anys va sorgir la nova Ley de Montes, i amb la nova Ley de Montes la prohibició de canviar d'usos del sòl en un termini de 30 anys després d'un incendi. Jo crec que aquest és un punt d'inflexió molt important, i lligant-ho, ja te deixo la pregunta oberta, lligant-ho amb el que està passant a Astúries, que és el que deia abans, no? Clar, Astúries encara estan en aquest punt en què estan cremant mig principat, anava a dir mitja província, però bueno, és principat d'Astúries, estan cremant mig principat per tenir pastures, sí, per la ramaderia, no? O sigui, aniríem a l'altre extrem de lo que comentàvem amb el Pere. Allí estan sobrepassant la capacitat del medi, no? Llavors, com tu lligaries aquella perspectiva que teníem abans amb l'Icona amb la perspectiva actual que teniu al Graf?
Molt senzill. Mira, te començo per Astúries. Astúries ha fet el canvi fa uns anys. A més, és una cosa molt curiosa. Ja Astúries i Cantàbria són províncies colindants, per tant, i tenen una estratègia totalment diferent. Cantàbria és foc zero, multes, apretar el propietari. Això Cantàbria. I Astúries, això que deies, que la regeneració de pastures, que no només es fa Astúries, es fa tot el nord, a tot el Pirineu francès.
I a Galícia també.
Sí? El que van dir, contra això no podem lluitar, perquè el multarem, però aquell ramader vol herba fresca per les vaques a l'estiu i tornarà a cremar. Sí? Doncs ara permeten, d'una manera controlada, de 5 hectàrees, els hi deixen els pastors cremar. O sigui, han fet una evolució. I respecte als incendis dels 80-90, respecte a lo que tenim ara, que dius que ens hem salvat...
Un incís només. Aquest estiu passat ha cremat un munt d'hectàrees, sí, a Astúries.
Entraríem en el concepte de... el problema que tenen arreu és el mateix. L'agricultor i el ramader, no hi ha recanvi generacional. Val? I el meu pare, que era pastor, ho invento, tota la vida, el dia abans de Reis, fotia foc perquè sabia que en 2 dies, 3 dies plouria. Estem en un context de canvi climàtic on això no passa. on les prediccions a més de 3 dies són una incògnita. Ho estem veient cada dia, veient els homes del temps. Ja no s'aventuren a fer prediccions.
Però això fa 50 anys també passava, que no encertaven ni una.
Bueno, no encertaven, però l'home de bosc segur que encertava.
Aquest sí.
Val. Llavors, el que està passant és que porten fer el que estaven fent durant tota la seva vida, però el clima no és el mateix, o no es comporta igual. No diguem que no sigui el mateix. No entrarem en aquest...
Aquí
no miré aquest meló. Diré que no es comporta igual.
Un apunt tècnic. Clima no és el mateix que temps.
El temps, la meteorologia...
Ara.
No es comporta igual ara que fa 50 anys.
Bueno, meteorologia tampoc. Meteorologia és una ciència.
Com vulguis. Són conceptes.
Hem de parlar amb propietat, perquè a vegades quan la gent del carrer, que no està ficada lògicament, que no és especialista en aquests temes, se li barreja tot, absolutament tot. Llavors confonen clima, temps, meteorologia, l'home del temps que t'està parlant de residus, d'energia, de medi ambient...
Avancem.
Doncs el temps que tenim... com s'està comportant ara, no és com es comportava fa 50 anys. I crec que això és evident. Només cal veure el dia d'avui, 19 graus.
L'any 83, falca càlida d'origen saharià.
Un cop. La setmana passada,
24
graus.
Períodes de retorn. Això és natural.
No entraré, no obrirem aquest meló. I respecte als bombers, és molt senzill. Bombers, com a tal, va néixer als anys 80, 82, per ser exactes, val? I té una implantació territorial a tot el territori del país. Bombers als anys 82, quan neix, és perquè l'any 82 hi ha un gran episodi d'incendis. Llavors la Generalitat decideix posar un cos de bombers. Endavant. Això és que va lligat a les generacions d'incendis, canvis de comportament. L'any 89 tornem a tenir incendis, l'any 94 tornem a tenir incendis i l'any 98 tornem a tenir grans incendis. Sí? És tot una adaptació. Bombers treballa la maniobra. Què vol dir la maniobra? Arribem al foc, estirem la manguera i comencem a treballar. I tenim episodis de grans incendis. Els incendis dels 80 són incendis que tenen molta continuïtat, comencen a tenir continuïtat i, per tant, van més ràpids que naltros. La societat com reacts, perdó, els incendis que tenim abans dels 80 tenen molta continuïtat i es fan molt grans. Com treballa l'administració? Tallafocs. Si us en recordeu, els 60-70 es va omplir tot de tallafocs. Aquests incendis agafen molta superfície, però com que el territori continua igual i continua cada cop havent més terreny boscós, guanya intensitat. Aquests tallafocs no són suficients. Sí? Què fa l'administració? Bombers. Mitjans. Sí? I estem aquí. Perdó. Tenen capacitat de saltar. I acabo. Per tant, la visió, ara et parlo ja com a bombers, això entraria a fer la generació d'incendis. Què fem? Anem aprenent. Sí? Llavors, passem d'una visió dels incendis de maniobra, arribem amb el camió, ens fotem darrere, comencem a tirar mànegues... a l'any 98, després dels incendis, intentem agafar una visió tàctica. Marquem objectius. Jo puc fer-li mal al foc allà. Comencem a treballar els PPPs, comencem a treballar PECs, comencem a treballar totes aquestes coses. Apareix el graf. I canviem la nostra manera de treballar, que ens fa ser més efectius, perquè comencem a estudiar els incendis. Comencem a estudiar el que havia passat per entendre el que vindrà.
Una cosa, jo ara fa, jo, ja sabeu, la gent que em coneix, que volto molt per Catalunya i tinc com una dèria de buscar llocs de White Owl, no? I recentment vaig anar, diguéssim, al Santuari del Far. Si algú no sap on està el Santuari del Far, està allà al Coll de Cabra, d'acord? Amb l'embassament buit a baix. I allà, si tu observes, tranquil·lament veus una continuïtat de massa forestal esgarrifosa, hectàrees i hectàrees i hectàrees, que no veus ni un trosset de camp a l'horitzó per enlloc, no? Per tant, i és molt important que tornar a la pantalla inicial, que és el del món rural, no? Aquí hem posat coses sobre la taula molt importants, i és que el món rural potser encara a data d'avui no té prou atenció, no? I està encara en una situació, diguéssim, d'un imaginari que sí, però que el dia a dia no es correspon amb les necessitats i les dificultats que hi ha, no? Un dels exemples que volíem posar sobre la taula avui era el tema de la ramaderia, no? I que tothom sigui conscient, insisteixo, poca broma, ho ha posat sobre la taula el Pere, 1 milió menys de caps de bestiar, que això està dit molt fàcilment. No. Quan, diguéssim, a Catalunya, en un període equivalent de temps, hem augmentat en 2 milions de porcs més intensius.
Aquesta era justament la segona pregunta que volia fer, una li he fet al Josep Lluís, l'altra anava pel Pere. Pere, tu creus que el pes específic que té a Catalunya, el sector porcí, també una part de l'aviram, però sobretot del porcí, pot anar en contra en contra a nivell de, el que deia, no?, de l'atenció al món rural, de subvencions, per tant, en contra, justament, de l'altra ramaderia, que és l'extensiva, que és la que té menys impacte, menys residus, etc.
Ja t'explicaré, vull dir, està en contra, ni més ni menys, així de clar. I un dels exemples que us posaré, per exemple, és l'hora de bocar purins. A l'hora de bocar purins, les comarques vulnerables i les no vulnerables, una ramaderia intensiva necessita tota una sèrie d'hectàrees per poder abocar els seus purins. Llavors, clar, vull dir, i s'han trobat, sobretot a la part de Girona, a la zona de Vic, sobretot Berga, doncs molta gent que s'han trobat que ramaders que tenien terres llogades, pues que ramaders extensius, sigui de vaques, d'ovelles o de cabres, pues haver de deixar les seves terres perquè allò l'havien llogat a alguna empresa dedicada al tema intensiu per abocar purins. I així de clar, que també fan un cultiu, però clar, no podem competir, preu per preu no es pot competir. Llavors, clar, el que és la ramaderia extensiva, jo considero que és l'agricultura de l'empresa familiar agrària, i l'altre ja és un altre tema.
Però aquí tenim, permeteu-me, una dificultat molt gran, perquè diguéssim, torno a dir que insistem rere programa, i amb el mateix. Una cosa és l'imaginari, i l'altra cosa és els fets quotidians, no? I resulta que amb la ramaderia intensiva del porcí, no la única, però especialment la del porcí, no? Estem ara, per exemple, dificultant hectàrees per la ramaderia extensiva. És un fet objectiu, no? Perquè les ocupen per un altre ús, que és l'abocament de purins. Ús que a sobre, històricament a Catalunya, no és l'únic responsable, però sí que és responsable de que les aigües subterrànies estiguin en mal estat, no? Perquè ja sabem que a les zones més industrialitzades hi ha altres contaminants. Per tant, diguéssim, aquí el que ens falla, i això també és una cosa que he après del Joan Ramon al llarg d'aquests mesos, no? Són els models, no? És a dir, nosaltres hem de tenir aquesta mirada àmplia de la gestió del món rural. El món rural, l'altre dia també sentia per la ràdio, no sé si era per Catalunya Ràdio, quina ràdio era, recordo que es queixaven els micropobles de la dificultat de paperassa que també tenien per poder fer front i assumir ajuts de Next Generation, que era impossible pràcticament poder-los tramitar. Ens estem omplint de, no?, de que el món rural, però el tenim ben atès, el món rural, o el tenim, diguéssim, abandonat i amb una sabata i una espardenya? Bé, com el tenim?
Jo, podríem dir que està abandonat una sabata amb espardenya, i crec, jo, el que em coneix sap que m'agrada molt l'ironia, és que hi ha vegades que des de la ciutat sembla com si volgués transformar el món rural en, com si fos l'altre PortAventura. O bé que fos, per exemple, que només haguessin de ser cases de turisme rural. Ens agrada que vingui gent, ens agrada que provin, que mengin els nostres productes i tal, però per un poble viu hi ha de pagesos, hi ha de ramaders, i que és la ramaderia intensiva, crec que també hi ha de ser, però regulada per una altra manera. I favorint, sobretot, aquell ramader que es posa en extensiu, i que els joves pastors i joves pagesos que puguin fer la carta als Reis, i que carta als Reis se'ls compleixi per part de l'administració.
Aquí hi ha una altra qüestió en joc, i ja serà la meva darrera intervenció.
Mira, ja ve la de tots, 3 minutets.
Simplement és posar sobre la taula que el creixement demogràfic de Catalunya en el conjunt de l'estat espanyol o en el conjunt europeu ha estat molt important en els darrers 15-20 anys. Hem passat de 6 a 8 milions de persones. I si anem als temps del teu avi, Pere, o del teu pare, fins i tot, no parlem d'una Catalunya tan massificada, que necessita tant de carn o tant de menjar a nivell de proteïna animal. La pregunta seria, amb la població actual que hi ha a Catalunya, podríem satisfer la demanda només amb ramaderia extensiva, o seria qüestió de buscar aquest equilibri, aquest pacte entre la intensiva i la extensiva?
És una gran pregunta, i
per això la deixo
una resposta molt complicada. Jo el que et puc dir és que des de la meva vessant com a pastor i com a ramader, ens estem trobant, nosaltres també fem ramaderia ecològica, ens estem trobant que hi ha molta gent que consumeix menys carn, però vol saber d'on ha sortit, com està feta i de quina manera està feta. I llavors, aquests són els nostres. I són els que els pastors, aquest, els hem d'agafar al vol. I crec que és l'oportunitat que tenim en vista al futur. Dintre dels pocs o molts que puguin començar, vull dir.
Sí, si et serveix d'ajuda, jo diria que, efectivament, el que convé urgentment a Catalunya seria reduir la cabana porcina. fins a quin punt hi hauria un cert debat, però que l'hem de reduir sí o sí. No es pot continuar amb aquesta progressió, diguéssim, infinita d'anar fent granges de porcs. I l'altra cosa que ens hem d'acostumar és canviar el model d'alimentació. És a dir, el model d'alimentació basat en proteïna animal, sigui quina sigui, no és el prioritari. És una cosa que fins i tot a nivell internacional, cimeres internacionals com la COP i altres, estan posant sobre la taula la necessitat de transformar el model d'alimentació global i centrar-nos més en temes vegetals. Això no vol dir zero carn, eh? Això vol dir reduir carn i, efectivament, estratègies de proximitat. Això que estem parlant aquí, avui, no és vàlid solament per aquest rodal, eh? Això podem traslladar-ho a qualsevol rodal o qualsevol altre entorn i aplicar aquestes mateixes estratègies. Per tant, el suport al món rural és important, el tema de la producció de quilòmetre zero és important, la gestió del bosc és important, i tot això s'ha de fer sense oblidar la biodiversitat i la conservació. D'acord? És a dir, aquesta aliança perfecta entre camp i ciutat, que podem resumir entre conservació, no, i explotació. Són dues estratègies que periòdicament nosaltres hem dit que han de ser aliades, no?, i que no han de ser estratègies que siguin, diguéssim, antagòniques. Això és molt fàcil de dir, però portem molts anys i encara no hi hem trobat la sortida d'aquest carreró.
I segurament serà complicada, eh?, trobar la sortida en aquest carreró, i més tenint en compte tots els esdeveniments ecològics que tenim a sobre i el canvi climàtic, com bé comentàveu, i tot això. Moltes gràcies a Joan Ramon Mendo, que ja ha marxat, havia de marxar, a Toni, per venir un dimecres més. Ens veiem d'aquí 15 dies, no?
Sí, exacte.
Què parlarem, ja ho sabem?
No encara, estem a la cuina, ho estem cuinant.
Ho estem cuinant. I a vosaltres també per haver vingut aquesta tarda i acompanyar-nos i posar una miqueta de llum en tot aquest tema, que és un tema complicat per la ciutadania.
Gràcies. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies.
Nosaltres posem punt i final a la Ronda Mar d'avui. Tornem demà a partir de les 4 de la tarda, com cada dia, aquí, a Ronda Mar.
A Ronda Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
La xarxa. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, all right. We're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah.
l'escala.
La xarxa. Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapes